Final Tibidabo.
Vinga, va, que iniciem aquesta hora aquí al matí a Ràdio Estel. Ja sabeu que fins a les dues us acompanyem cada dia. A aquesta hora, ara mateix, doncs, ja sabeu que l'actualitat mana. Tot seguit la Marta ens volia doncs, regalar entrades, diria, pel Tibidabo, no, Marta?
Exacte. Ja ho sabeu, des de la setmana passada, cada divendres, sortegem quatre entrades, un paquet, un pack de quatre entrades per anar a la muntanya màgica, al Tibidabo. Quatre entrades que seran per la primera persona que, atenció, a partir d'aquest moment, quan passen 9 minuts de les 12 del migdia, truqui al 93-409-2771. 93-409-2771. Ja sabeu que l'únic que heu de fer és trucar i aquestes entrades poden ser vostres.
Doncs així de fàcil. 9 minuts que passen de les 12. Estem molt pendents també d'aquesta roda de premsa, aquesta compareixença que està tenint lloc ara mateix. Està Pedro Sánchez parlant, que està visitant la zona devastada al País Valencià. De fet, Pedro Sánchez el que ha assegurat és que ha declarat zona catastròfica tots els llocs afectats per la Dana. Com dèiem, aquestes declaracions de Pedro Sánchez, que d'aquí una estona doncs, ens tornarà a ampliar la nostra companya Júlia Julve. Dit això, com dèiem, 5 minuts que ens separen d'un quart d'una, ara és el moment de deixar fora de lloc algú, Marta.
Sí.
El Trias, fa uns dies, va anar cap al Museu Marítim i el resultat d'aquest fora de lloc va ser aquesta deliciosa conversa amb Anna Rosa Sisquella, fundadora de Degoll de Gom. A veure què ha passat durant aquest mes que es va reestrenar Maricel. Tot seguit ho sabrem amb el Trias, fora de lloc.
Historietes de burgesos fastiguejats. Historietes de polítics desencantats. De poetes i d'artistes i de feministes, de militars amargats i obrers acomiadats i de playboys jubilats, tarats, frustrats, flipats, pirats, drogats, beguts, podrits. Historietes.
Si Degoll de Gom és una de les companyies més lligades a la història del teatre català i en català i de musicals de creació, un dels rols més lligats a tota aquesta història és la que, sens dubte, és una de les seves alma mater, Anna Rosa Sisquella, qui juntament amb Joan Lluís Bozzo i Miquel Pariel han vist créixer, ser una companyia d'èxit del musical en català i veure'n en uns mesos a baixar el darrer taló de Degoll de Gom. Avui volem fer el repàs de la vida d'una companyia que per tanta gent ha significat passió pel teatre i ho fem amb aquesta espècie d'homenatge volgut des de tot just davant de la Galera Reial del Museu Marítim de Barcelona, situat a les Drassanes, a qui per cert li hem de donar les gràcies, evidentment. Dit tot això i situats a lloc, Anna Rosa Sisquella, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé. Em sembla que el pròxim ho farem amb una galera, eh?
Directament dins de la galera, eh?
És espectacular, eh?
Escolta, mare, Anna Rosa, et mires aquesta galera tan gran, aquesta galera reial que hi ha aquí al Museu Marítim de Barcelona, i què en penses? Quins records et venen al cap?
Bueno, de fet em porta una mica jo no sé de quin any és. De quin any és aquesta la galera? No ho sé, de quin any és?
Mira,
1971 sí, però l'original. Clar.
Que ens està ajudant,
bueno,
Isabel,
a veure,
que és del
Departament
de Comunicació.
No, és que no sabia a veure, a mi simplement em reporta la cosa com monàrquica i hispànica i sobretot d'explotació d'esclaus que remaven amb aquestes galeres, que era fortíssim, això de condemnat a galeres. I remotament, encara que és posterior, doncs al Maricel hi ha uns cristians, podríem dir, d'aquest tipus de classe, de social, que són raptats, que suposo que, doncs m'imagino que a vegades passava que a les galeres també hi havia pirateria i els raptaven, si podien.
Fem una mica d'història, Anna Rosa, si et sembla. Tu vas començar amb la interpretació, si no m'equivoco, a les Troianes, al JET, el Grupo de Estudios Teatrales de la Universitat Autònoma de Barcelona, aleshores, a la Setmana Tràgica, dirigida per Lluís Pasqual, als Juglars, o a Degoll de Gom, evidentment, amb No hablaré en classe, obra en la que per cert ja apareixia un Pepe Rubianes fent de professor, al 1977. Penso que, de fet, la teva darrera actuació va ser amb Glups.
Sí.
Trobes a faltar els escenaris? Has trobat alguna vegada a faltar els escenaris?
Bueno, quan ho vaig deixar, evidentment, perquè jo un dia vaig contar, havia estat 10 anys actriu, i vaig fer moltes funcions. perquè a més llavors feien moltes funcions i al principi sí que tens una mica de mono, perquè vulguis que no, l'escenari és dur, però al mateix temps té una recompensa directa del públic que és molt, molt, bueno, molt contundent i molt emotiva, però i després quan fas de productor pateixes a darrere però ningú t'aplaudeix. O sigui que això, però bueno, després també t'he de dir que amb el temps la vida de la gira i del bolo i tot això també té els seus peatges que també ara ja no. Alguna coseta he fet a la tele, alguna cosa, però també és una cosa, és un aprenentatge, o sigui, jo ara em faria por una altra vegada sortir a l'escenari. Una mica sí, perquè vulguis que no, és espero una mica la pràctica d'estar al directe amb el públic.
Hi ha carrers que tenen pressa, hi ha carrers que tenen sol, hi ha carrers que tenen lluna, hi ha carrers que ho tenen tot. El paral·lel,
quantes històries de Degoll d'Om, suposo que donen per mil i una històries i segurament alguna més, i de seguida en parlem, eh? Però si parlem de Degoll d'Om i recordem noms com Flor de Nit, Antaviana, la nit de Sant Joan, Maricel, evidentment, l'Home, Mikado, els Pirates, l'alegria que passa, l'èxit de la companyia, rau en què ha estat una companyia intergeneracional, en què cada generació se'n recorda del seu musical de Degoll d'Om.
Bueno, de fet, és veritat que la gent quan diu ui, jo el primer que vaig veure els clubs ja saps l'edat que té. I els que van veure Antaviana també ja són grandets. I els que van veure Hablar en Classe ja ni te cuento, que són molt grans. Però, sobretot, jo crec que l'èxit també ha estat en què nosaltres hem fet una marca de companyia sense repetir-se. És a dir, d'alguna manera, cada vegada, cada espectacle, hem intentat trobar una diversió i una nova expectativa pel públic i també per nosaltres, per divertir-nos nosaltres, per nosaltres disfrutar experimentant dintre del que és la franja del teatre popular, però experimentant. I llavors doncs, hem passat de l'opereta al musical rockero, i això fa que tu, la gent... Però, en canvi, hem tingut la sort de que, gent, que canviant tant, la gent sempre ha vist el nostre segell. I això crec que és lo interessant.
De fet, ara ens ho deies, eh? Tot plegat comença de Degoll d'Om amb No hablar en classe, del qual em sembla que fins i tot veu tenir algun petit ensurt a Madrid. Però després, en quin moment aposteu pel musical?
Bueno, el musical és un procés una mica d'una cuina lenta en lo nostre, perquè, de fet, no pensàvem en el musical, però el No hablar en classe, el Joan Oller, que li agradava molt la música, ja va fer una banda sonora molt interessant de l'espectacle. I llavors, quan vam fer, nosaltres vam decidir fer l'Antaviana, en aquell moment érem superfans del Jaume Sisa, i quan vam decidir que el Pere Caldés lligava molt el surrealisme, podríem dir poètic quotidià del Caldés amb el del Sisa, se'ns va ocórrer la possibilitat de fer un musical amb cançons que estaven gravades, val? Però va ser tan èxit i el Sisa es va entusiasmar tant que vam acabar el Romea amb la presència del Sisa en directe amb una orquesteta l'última temporada de l'Antaviana. Allà ja ens va picar el coquet i llavors vam dir, si li proposem al Sisa que faci d'actor i que canti en directe. I ell, després de pensar-s'ho molt i de pretendre molt econòmicament, però va dir que sí. I llavors aquí va ser ja aquesta cosa que ell sortia a fer unes cançons i després nosaltres també cantàvem. I llavors aquí ja va començar la nostra, podríem dir, evolució cap a pensar que funcionava molt bé, que connectava molt bé amb el públic i que volíem continuar amb aquesta línia.
La nit de Sant Joan és una frontissa, la porta de l'any tan grinyoladissa comença a tancar-se. Doneu-me xampany, que és la nit més curta i el dia més gran.
Avui, Ana Rosa, davant d'aquesta galera Reial Museu Marítim de Barcelona, evidentment hem de recordar aquell 1988, s'estrena Maricel.
Els pirates som el parell del món, som un temporal portat per l'huracan, som taurons a l'abordatge, enfonsem vaixells a front.
Maricel ha estat i és l'èxit dels èxits de Goll de Gom?
Sí, s'ha de dir que sí, perquè és el que hem tingut la sort de poder tornar a fer, i el que es demostra és que la gent, de fet, veure un espectacle que l'ha emocionat i que al cap de 10 anys o al cap de 15 anys li fa molta il·lusió tornar-ho a veure. Jo sempre dic que la música a la gent li agrada descobrir-la, però sobretot li agrada tornar a sentir allò que li agrada. Els concerts de cantants i de músics, tothom demana aquella cançó que ha sentit tantes vegades i la vol tornar a sentir. Llavors això és el que està passant amb Maricel. I després hi ha una cosa, ha sigut tan intergeneracional que ara els que van veure-ho de col·les porten els seus fills, o són mestres i porten els alumnes. Clar, tot això és una cosa, és la cultura. La cultura vol dir transmetre a través de generacions algo que tu creus que és important.
S'aposta prou per la cultura en aquest país, Anna Rosa?
Home, sempre falta aquí, evidentment, sempre ens queixem i és veritat que falten diners. O sigui, sobretot amb les arts escèniques, tenim un potencial de gent que pot fer coses, però en canvi no tenim els recursos per poder fer... Només tenim per fer coses petites, per fer coses molt alternatives, però quan necessitem recursos grans per intentar grans projectes, no n'hi ha.
Perquè la gent no s'espanti, que va crear una mica de turbulència tot plegat. El vaixell ja està bé.
Sí, sí. Bueno, el vaixell jo dic que és com un cotxe antic, com un cotxe de museu, que l'has d'anar d'alguna... Bueno, de museu que circula, però que l'has d'anar posant al dia cada dia. Quan no li falla una cosa, li falla una... I això ja passava des de...
És l'original, Anna.
Sí, sí. Bueno, el que és la motorització és l'original, però molt, molt, molt retocada. Però tot i així... a més, és un prototip, és una cosa que no vas al mercat a comprar barcos de Maricel, m'entens? Jo ojalà tingués una motorització al mercat per poder-la canviar. Però com que no pot ser, perquè està molt pensat per veure com els pesos, els pistons, els bueno, jo ja em perdo, eh? Perquè hi ha hidràulica, hi ha electrònica, hi ha mecànica, i llavors tot això necessites tres empreses que venen a fer el manteniment, eh? Però, bueno, ara, de moment, ho tenim bé i crec que l'anirem conduint.
Vull remarcar-ho molt, Anna, perquè em sembla una proesa, 50 anys de Goll de Gom, i ara plegueu. Com estàs, ara?
Bueno, ara mateix, com que hi ha tota l'eufòria del Maricel i de que hi ha moltíssima gent que vol veure i que truca i tal, i, doncs, bueno, encara no he tingut temps d'alguna manera de trobar aquesta cosa del buit i tal. En part em fa una mica de tristesa acabar, perquè sobretot també jo acabo perquè els meus dos socis ja estan jubilats i llavors ja era molt difícil. Tot i així, com que jo també estic al Teatre Texas i estic dintre de la programació del Texas i de la gestió del Texas, i també segueixo el Poliorama, amb la gestió del Poliorama, doncs, bueno, no em desvincularé totalment del teatre. Vull dir que... Alguna coseta faré, a lo millor.
Que queda sisquella per estona, eh?
Bueno, alguna coseta. Ara et dic una cosa, el Maricel ara mateix és esgotador, o sigui que fins que no acabi el Maricel... Perquè, clar, pensa que el Maricel treballa en 50 persones.
És una barbaritat.
I a part del barco, sempre hi ha coses, o sigui, sempre, 50, una empresa de 50 persones sempre hi ha... I el teatre és molt fumut, perquè el teatre no pots canviar un per l'altre, vull dir que has d'estar molt atent al que passa sempre.
Tu recordes, Anna, el dia que dius... Bueno, hem arribat als 50, però fins aquí. Ja està bé.
Bueno, això ja fa temps que... de fet, jo he anat allargant perquè els meus socis ja fa 3 anys que volien plegar. Llavors, jo vaig anar insistint per arribar als 50 i celebrar els 50 i reposar el Maricel, però vull dir que des de que nosaltres funcionem amb unes ajuts que són unes subvencions triennals, i llavors jo quan vaig plantejar aquest últim trienni ja vaig fer aquesta cosa, que a més, curiosament, coincideix amb el centenari de Guimarà, que tampoc no hi pensava, més a dir, ens ho vam trobar quan vam decidir això, de que era el centenari de Guimarà, i crec que és, bueno, doncs bastant impactant que això sigui així.
Deixa'm-ho dir això, perquè em sembla també una meravella. Ara al Teatre Victòria, a part de gaudir de Maricel, podeu gaudir també d'una exposició del material de Goll de Gom, vestuari, escenografia, premsa... Però quan acabi Maricel, què? Perquè, clar, deveu tenir un material enorme de boll de gom.
Sí, bueno, tampoc tant, perquè moltes coses... A veure, les escenografies al final no les guardes perquè és impossible. Bueno, sí, les guardes i després dius, ets un gilipolles. perquè l'únic que fas després és tirar-ho. Perquè, clar, ja no t'hi cap tot, no?
I llavors... Segur que alguna coseta de cadascun dels espectacles teniu.
Sí, no, hi ha coses, hi ha material, hi ha molt material tècnic, tenim una nau a Gelida, en aquesta nau tenim, doncs, això, tenim molt vestuari, que molt està a l'exposició i altra també, i bueno, a veure què passarà amb el barco, però jo el que faria falta en aquest país és que és un museu del teatre, un museu, perquè aquí tenim un patrimoni important de totes les companyies de l'època aquesta que dic que ja s'està acabant, l'època del teatre independent català, que ha donat molta vida al teatre, que són, no de goll de gom, totes les companyies, el Tricicle, la Fura, Comedians, Juglars, T de Teatre, i me'n deixo moltes, que han fet una grandíssima feina de, pel teatre català, totes de creació, gairebé totes de creació, i que han donat la volta per no només al país, a l'estat espanyol, sinó per molt per Europa. I això és un patrimoni que és una pena que no hi hagi un museu que ho reculli. Perquè a partir d'ara les coses canviaran i ja no serà el mateix.
Mira, avui que estem en un museu, entenc que si em dius això, Anna, és perquè això s'ha proposat.
Bueno, s'està dient, i el des del teatre i l'Institut del Teatre ho diuen, però aquí no hi ha ningú que faci cas. Vull dir, no hi ha ningú que s'ho prengui en sèrio. I llavors jo crec que és un grandíssim error, perquè tenim... O sigui, la Cubana va fer una exposició a Sitges que era una meravella.
Sí, senyora.
El Comedians té una quantitat de material que està molt bé. Això d'aquí poc ja no existirà. O es fa ja un museu, o és una pena. I més ja, no és només el museu, és... la història d'aquestes companyies, que el que hem fet pel país, perquè el teatre del país s'ha sostingut amb aquestes companyies. Entens? Llavors, a mi em sembla molt penós que ningú li doni la importància que té.
Ara m'ho deies, eh? I ara en parlàvem del final de Goll de Gom amb aquestes funcions. Encara queden mesos, eh? Encara podeu anar-hi, tot i que s'estan exaurint les entrades, o sigui que correu una mica, però encara podeu anar al Teatre Victòria a gaudir d'aquest Maricel, i segur que t'ho han dit desenes i desenes de persones, Anna Rosa, però segur que s'acaba de Goll de Gom, però segur que s'acaba... Sí, és així, eh?
Sí, 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 sí. Sí, sí, ja està decidit i no, ja no...
I s'acabarà amb l'últim dia de funció de Maricel?
Sí. Sí, bueno, a veure, igual fem una festa de comiat, eh? Després
sí?
De... Bueno, podria ser que féssim alguna festa o alguna cosa, però...
Una gran nit de Goll de Gom?
Per exemple, no ho sé. Vull dir, home, no sé si vas veure la gala que vam fer.
Sí, home, i tant.
La gala, jo crec que estem molt contents i no sé, vull dir, no sé si farem alguna cosa, però de fet, com a espectacle, sí.
Deixa'm-ho dir, això, Anna Rosa, com que hi era, a la gran nit de Goll de Gom del Grec, que em sembla que vau fer tres funcions,
sí.
Vaig veure gent plorant.
Sí, sí,
perquè
sí.
Perquè emociona.
Sí, perquè jo crec que ens va quedar, la veritat, bastant maco. També t'he de dir que tots els actors que van participar ho van fer amb moltíssimes ganes, moltíssima emoció, i molt voluntàriament, perquè no es podia fer en una gala com aquella, amb una orquestra que era l'orquestra que són de l'ESMUC, que també estaven supercontents. Tothom tenia moltes ganes de que sortís bé, i la veritat, bueno, i tota la gent que va col·laborar, l'Ariana Peya, tots els actors, la Montse Menós, que van fer tot el vestuari, bueno, tothom va posar molt, i llavors jo crec que es va veure l'amor tant de fora com de dintre.
T'has imaginat o t'imagines el darrer dia de funció de Goll de Gom?
Bueno, doncs pues no, de moment no.
No, eh?
Bueno, tothom plorarà.
Fa com Basarda.
Tothom plorarà, tothom voldrà venir i serà emocionant, i al mateix temps, bueno, pues serà una mica un cop, sí, sí, perquè clar, jo penso que jo he estat... bueno, vaig estar a Juglars un temps, sí. Però després ja vaig entrar al de Goll de Gom i...
És la primera dels tres, em sembla, que va entrar.
Sí, sí. Jo va... Bueno, això va ser quan el de Goll de Gom era una companyia que va tenir molt èxit amb el Nebrar en classe, però no era totalment professional, perquè molts treballaven i feien i tenien feines i tenien estudis i no podien fer-ho, i aquí va ser quan va haver el canvi i vaig entrar jo.
Ens queden re pocs minutets, però sí que t'ho vull preguntar, això, perquè, com saps, no fa gaire, es va estrenar, vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi també a l'estrena d'Ànima.
Sí.
20 anys després que s'obrís precisament el fossar del Teatre Nacional, que em sembla que va ser 20 anys després que s'obrís precisament per un Maricel.
Ah.
El Teatre Nacional es va obrir per un nou musical. I que
és la primera vegada que s'obre des de llavors.
Sí, 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 és la primera vegada
que s'obre des de llavors. És que això demostra els musicals que han fet. Sí, no en recordava, és veritat.
Sí, sí, és així.
Bueno, és que que realment jo crec que hi ha un deute aquí. Aquí hi ha moltes escoles de teatre musical, hi ha molta gent que s'està preparant i s'ha preparat que ha de marxar a Madrid, i els teatres públics tenen també el deure de donar oportunitat, però no només els actors. Aquí hi ha els compositors, els libretistes. O sigui, això... Vull dir, caldria que hi hagués un estímul perquè cada any es fes un musical, i estic molt contenta perquè jo encara no hi he anat, i n'era el divendres, però està tot venut. Però està tot venut,
sí, està exaurit.
Per tant, jo estic molt contenta que s'hagi demostrat que el musical és un gènere que funciona al Teatre Nacional, i sobretot em queixo de les poquíssimes funcions que fan i els hem donat. Fan 20 funcions. No pot ser que una cosa, una inversió d'aquest tipus només faci 20 funcions. És un frau a la ciutadania.
Estàs orgullosa, però, d'haver obert camí en aquest sentit?
Bueno, sí, la veritat he de dir que sí, perquè jo crec que hi ha molta gent que diu que va començar perquè va veure un espectacle, perquè va veure aquest, perquè es va emocionar. Molta gent que sap... Nosaltres saps que som socis de l'Escola Eòlia, que també estem a l'Escola Eòlia, i llavors molta gent, doncs, gràcies a enamorar-se del musical, s'ha apuntat a... Jo vull fer això, que a més a mi m'agrada, perquè això és la gent que estima el teatre i que no diu, jo vull fer de protagonista, diu, no, jo vull fer musical, a mi m'agrada molt cantar, m'agrada ballar, m'agrada interpretar, perquè al musical també hi ha molt bons actors, eh?
I la feina que hi ha darrere.
Sí, sí, la gent s'ha de preparar molt, i el que sí que t'he de dir és que amb l'última convocatòria de càsting que es van presentar 1.000 persones,
uau,
encara que després en vam seleccionar 200, però fixa't tu, 200, doncs el nivell de molta gent ha pujat molt, la gent es prepara molt, té molta il·lusió, té molta dedicació, és una vocació important al musical.
I deixa'm fer-te darrere les preguntes, perquè l'altre dia també anava a veure una obra de teatre que es diu, i la coneixeràs bé, Llegat, sí, que protagonitza Àngel Gunyalons, per cert, que la podeu veure a l'Espai Texas, i vaig entrar a l'Espai Texas i vaig veure l'Anna. Vaig veure que era allà, dic, què fa Ana Rosa Sisquella al Teatre Texas? I després hi vaig caure, dic, calla, que forma part de l'equip del Teatre Texas, no? Què costa obrir a dia d'avui un teatre, plantejar-se obrir un teatre? I segona, un dubte que jo sempre tinc és, ara em deies, no? I és molt poc temps, per exemple, Ànima, el TNC. Falten espais? S'obren obres de teatre? Com ho...
Home, espais en falten perquè hi ha molta gent fent petites produccions, per això jo que de fet no volia posar-me al Texas va ser la Isona Passola que em va liar, que jo vaig dir, però si jo no vull, però bueno, al final em vaig posar amb ella. Estic molt contenta dels socis, que són la gent de la Flyhard i de Bark, i la Natàlia Ubiols, que és la companya meva, que gràcies a tots ells hem tirat endavant. Home, és un esforç qualsevol cosa, perquè el teatre és un negoci molt ruïnós, de tot tipus i manera. De goll de goma hem subsistit pels ajuts i per la televisió. Perquè tot i fent èxits, si no haguéssim tingut això, no existiríem. Perquè no pot ser, no, és impossible. I sobretot en català, que tens un mercat més petit, i amb una situació en aquests moments al nostre país, a l'Estat espanyol, molt dura, perquè nosaltres quan començàvem giràvem per tot Espanya, feien la versió castellana i ens contractaven a tot arreu. Ara hi ha molts llocs que és allò de català, no queremos. Està passant això.
Això passa,
i això és molt dur, és molt dur. Si tu ets una mica militant amb el tema català, ja pensa que el PP on està? I què està passant ara? Doncs bueno, tot això, el nostre mercat s'ha reduït molt, s'ha reduït.
Ana Rosa Sisquella, deixa-m'ho dir així, alma mater de Goll de Gom, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui al Museu Marítim de Barcelona. Ha estat un plaer parlar amb tu i felicitats per aquests 50
anys. Bueno, doncs moltes gràcies, gràcies a vosaltres. La vida us passa pel davant.
Ràdio Estel.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. La tardor no seria el mateix sense els seus panellets. Tasta'ls!
Ràdio Estel, Barcelona,
106.6. El magazín del matí a Ràdio Estel.
Minuts que ha passat de dos quarts d'una, tries. Aquest és el poder de la immediatesa, eh?
Sí, ja som aquí.
Del museu. Ja. Que xula la conversa sí, amb la Rosa Sisquella.
Això mèrit de Sisquella sempre.
Dels dos. Clar, home. Aquí tenim també a l'estudi un altre gran crac, si m'ho permeteu, la Maria Voronkova.
Hola, bon dia.
Què tal, bon dia?
Bé, amb ganes, sí? Contenta, sempre.
Avui ens portes a l'Òpera Rock. Ho fem, no sé, parlem curiositat sobre una de les grans tries òperes de la història de la música, gairebé.
Sí. De les enormes i d'aquelles que ningú pot dir... és que no la conec.
No, tothom la coneix. A més, és que és una prefe d'aquest canal. Li vam dedicar dos programes sencers a l'argument, tres programes de la vida del compositor. És que, aviam, passa una cosa xula, que a mi m'agrada parlar de la cartellera. I ara, la Fundació d'Òpera de Catalunya, estan en gira amb la gran, grandíssima, meravellosa, perfecta Bohème.
Mira, ara que parlàvem de musicals amb la Sisquella, Mercè, per qui digui, bueno, però què és això de la Bohème? Perquè es creu que no està de moda la Bohème. El musical Rent és una còpia de la Bohème.
Correcte, correcte. No, és la Munda. La Bohème és lo más, d'acord? I com que ja vaig fer un programa dedicat a l'argument, avui, per preparar-vos i fer una mica de proselitisme de les funcions que li queden, us explicaré dades curioses que no sabíeu, si us sembla bé. Pot-me la pública. Et pelina manina se la lasciris És que és maco, és que és bonic.
I és necessari,
I és el centenari, Maria, de la mort de Puccini. O sigui, és que és el moment d'anar-la a veure. És que hi heu d'anar, escolta. Sí, aneu, perquè la teniu...
És que no ho sabia, aquesta dada.
Clar,
no,
i tant, que la teniu fins al 17 de novembre. I no a Barcelona, no, la teniu girant per Catalunya. Direcció musical del Daniel Gil, de Tejada, i posada en escena del Pau Monterde, que ha fet una ambientació al París del 67 i 68. Veus? I que hi trobareu, doncs, una bordilla minúscula, que això és guai, que sigui minúscula, una performance en una galeria d'art, simbolismes de revolta, un disseny de vestuari molt xatxi, molt cinematogràfic, inspirat en Jean-Luc Godard i l'estètica del cinema francès de la Nouvelle Vague. És que no us falta de nada. It. Entreu a la web, it. Sou bé aquesta meravella. No puedo. Quiero que este señor me cante al oído y me coja la jelly de manina. Yo me la enfrío, no pasa nada, para que me la caliente. En fin, bueno, dèiem, rapidíssim, express no, lo siguiente. ¿De qué va esto? París, vida bohèmia, quatre xavals que es dediquen a l'art i, òbviament, estan amb la més absoluta de les misèries, perquè esto es así, ¿vale?
Vaya, qué raro.
No ens enganyéssim. Ah, exacte. Correcte. Què ens expliquen, doncs? Aventures i desventures, on el tema principal és l'amor. Tenim dues parelles, una que és tot sentimentalisme i l'altre que és tot atracció sexual i toxicitat. Ximpom. I què tenim? Doncs diversió, jarana, disgustos, gelos, precarietat, borratxeres i contradiccions fins que la tuberculosi acaba matant a Mimi, que és una de les protes, i Ximpom. D'això va, vale?
Sí. Sempre de dir que ja no és spoiler. Després de 100 anys ja no és spoiler.
No. Ja no computa. No.
Però si ens...
Ximpom. Sí, que vols saber més? Ja està, home.
Però el cert és que és una alegoria sobre la joventut que se'n va, un retrat sobre l'amor en majúscules, no només el romàntic, sinó l'amor de l'amistat i de la vida mateixa, i a mi me toca la fibra, i lloro, i súbemelo. Ha, ha, ha. qué bonito, que es muy bonito todo el rato.
No le plora.
Que quiero llorar todo el rato. Bueno, va, anem a les curiositats, que això és el guai.
Això és el que ens agrada, no? Tries?
Sí. Allò que segurament no sabem, tot sí. Coneix a l'òpera.
Correcte. Va. Una de les coses que m'agrada és que, a més, defineix molt bé a Puccini. Ell comença a composar això com un reto personal. És un, hay otro que le gusta, pues yo también voy. En sèrio, no, en sèrio, en sèrio. Perquè Puccini no era l'únic interessat en l'obra literària de les escenes de la vida bohèmia d'Henri Murger, sinó Ruggero Leoncavallo, el de Pagliacci. Ridi Pagliacci. Ese? Ese? També l'estava composant. ¿Vale? I aquí Puccini podria haver dit, pues yo hago otra cosa. Però no, Puccini, però no, Nuestra Giacomo no es así. I va dir, pues yo apreto el acelerador y la estreno antes.
Que vas tu.
Sí, sí, que vas tu, pues yo voy más, yo más. Així que tots dos van començar una rivalitat que va omplir titulars i titulars de premsa amarillista, i el cert és que tots dos van acabar estrenant les seves òperes, però el pobre Leoncavallo no ha transcendit, eh? Perquè, bueno...
Creus que al costat de Puccini...
No, és que clar, és que què pretendia Bonova?
Sap greu, eh? Però...
Sí, sí, sí. Un altre detall molt curiós, que va molt en línia d'això que estàvem dient, és que dius, vale, apreto el cul per fer-ho molt ràpid, però és que va i s'allarga 3 anys el paio. Per a mi això no és molt ràpid, ¿vale? Però bueno, aquí estem. Per què? Per què triga 3 anys? Doncs per les divergències d'opinió amb el que jo anomeno Trio Calavera. Per més informació, aneu als programes sobre la vida de Puccini i sabreu qui són. Qui són? Doncs Puccini treballava juntament amb els seus llibretistes, que eren Luigi Illica i Giuseppe Giacosa. I s'estimaven molt fort, s'admiraven molt fort, però estaven tot el dia discutint. Ai. Per què? Perquè Puccini era un torracollons, eh? Perquè no hay otra.
Era bo?
Era molt bo, però vamos. Era superexigent, era superperfeccionista. Aleshores s'estirava no sé quantes mil hores revisant literalment cada frase. Clar, aleshores tenia Maílica, que era el dramaturg, que tenia un caràcter, li diré, apassionat, ¿vale? I un tarannà bastant més tranqui en quant a la creació, amb la qual es tornava boig, en plan, ja com, basta, esto se queda así, basta, no quiero oírte más. I aleshores aquí... Sí, és que acabava fins als nassos. Però aleshores venia Illica, que era el poeta, que era el que adaptava la dramatúrgia a la música, que era més meticulós, més introvertit, i estava allà posant pau cada 5 minuts.
Tenim com 3 personalitats super diferents.
És que és molt graciós.
Que van treballar molt bé.
Molt bé. Bueno, molt bé, perquè en aquestes sessions que dius, el tipo es insoportable, ¿vale? Perquè és un tiquismiquis i m'està canviant la coma 6 vegades.
Ai, que pesat, sí.
Sí, però és que enmig de les sessions el tio deia, m'agobio. Ah. Me'n vaig a fer una volta en moto a caçar una llebre. Us ho juro, sí, tal qual. Pa, adiós, me voy. I se'n anava. Diu, és per a despejar-me, no ho entendeix.
Home, no m'estranya, perquè s'estava tan capficat.
Home, no m'estranya, vols dir? Ai, bueno, sí. Jo, mira, no sé, però jo he decidit que a partir d'ara, quan necessito despejar-me, aniré a fer voltes en moto i a perseguir coloms pel carrer, a veure si m'inspiro i m'he de donar un Puccini, eh?
Com va donant voltes pel carrer perseguint coloms.
Li ha dado un Puccini.
Un Puccinazo.
Sí, estic buscant inspiració, li ha dado un Puccinazo. No em jutgeu. Bueno, continuem amb les curiositats i anem amb una que a mi m'agrada molt. Ja vaig explicar que Puccini, més enllà d'inspirar-se en l'obra literària, també es va inspirar molt amb la seva pròpia autobiografia de quan ell compartia pis en la seva època d'estudiant. I, cosetes autobiogràfiques curioses, un dels personatges principals, aquest que estàvem sentint ara, que és la Musetta, que és la cantant encantadora, i faré servir volàtil com a eufemisme del que vulgues altres vulgueu, eh? Volàtil. I, doncs aquesta senyoreta està basada en una persona real que va existir, i es tractava de la famosíssima, molt famosa cantant Sybil Sanderson, que era una diva de l'època i molt amiga del compositor.
Igual de volàtil.
Igual de volàtil, sí senyor. A més, era molt famosa tant per la seva bellesa com per tenir una personalitat, diguem, arrasadora. I recordem que Puccini tenia fama de forniciar a tots els cantons.
Carai.
Així que diuen alguns que estaven enamorats, diuen altres que hi havia roce. Jo no sé nada, solo sé que Musetta i Sybil són la mateixa persona i em fa molta gràcia veure-ho i pensar-ho. El meu puto, tatio mi. Con questo. Bueno, va, ara ens posem una miqueta més serios, perquè ja hem parlat de competitivitat, de perseguir coloms al carrer, d'anar... de torturar els companys, de folleteos, i ara posem-nos una mica dramàtics, que la Bohème té una gran dosi també de tot això. I realment és una de les anècdotes que a mi més em corprèn, i jo crec que és veritat, o sigui, no puc provar-lo, però jo crec que és veritat. Es va sobre la història de la creació de l'últim acte, en el que veiem els últims instants de vida de Mimí, rodejada pels seus amics. Doncs, segons expliquen, Puccini va plorar mentre composava aquesta escena. Per què? Doncs perquè Mimí representa aquesta joventut que s'apaga massa d'hora. I això li ressonava molt fort a Puccini. Per què? Doncs perquè ell va patir una pèrdua terrible, que era la de la seva germana petita, que justament va morir víctima de la tuberculosi amb tan sols 17 anyets. Així que... uau! Vamos, em sembla una passada. I és veritat que la música és absolutament emocionada, delicada, acurada. O sigui, no sé si ell plora, però us ben asseguro que jo ploro cada vegada. Escoltem, escoltem.
No sé, jo no sé si corregeix-me, Maria, però jo crec que Puccini és un geni de la grandiloqüència i del petit detall.
És increïble.
De les dues coses a la vegada.
Sí. Però és que per això és tan inclassificable, per això no saben quina categoria... És verisme, és realisme, és romanticisme...
No, és Puccini.
No, és emoció. Exacte. És emoció, et defineix la vida i la vida no té una etiqueta. So sorry. Estaria còmode, però no. I parlant d'això, és que jo, quan sento tot això, i just això que estaves dient, per mi és que la Bohème ens parla de moltes coses, ens parla del pas del temps, de la joventut, de la fragilitat dels somnis, i això ho podem sentir en cada nota. És que és... I a més, ens parla no només de l'amor romàntic, sinó també de l'amor entre els amics, de com se sostenen i s'acompanyen en moments de pobresa, de penes i fins i tot d'amor. I crec que qualsevol persona que hagi experimentat una pèrdua sent la intensitat d'aquest tacte com... és cursi, però és veritat. A mi és com un xiu-xiueig que em ressona a l'ànima, tu.
No, i doncs és així,
A mi em passa això.
A mi també.
Xiu-xiueja, tu. Que ella està aquí, ai, te'n recordes de quan era guapa? I ell, però si encara ets guapa. I ella, ai, sí, però sí, me estoy muriendo, que me va contar. Hemos dit, no, és molt guai, és molt guai. A més, parlen amb un llenguatge superplaner, superproper, no hi ha una poesia rimbombant, està molt guai, de veritat que està... Us agradarà molt, us agradarà molt. Va, tornem a les anècdotes així més lleugeretes, que si no m'emociono, que sempre em passa en Puccini, maleït Puccini, que m'atrapa i em fa posar profunda. Bé, ara marxaré a perseguir coloms, que se'm passi una mica.
A fer un Puccini.
A fer un Puccini. Vinga, va. Us parlaré de l'estrena, aquí a Barcelona, perquè l'obra és l'original, la primera estrena, diguem, és al Teatro Reggio de Turín, l'any 1896, i el cas és que tothom estava super expectant per la nova estrena, perquè Puccini era un dels compositors tops i preferits d'aquell moment. L'èxit va ser rotund, amb la qual cosa, quan aquesta obra està a punt d'arribar a Barcelona 2 anys més tard, al Gran Teatre del Liceu, després de tot aquell rebombori, hi havia una expectativa molt alta, perquè, a més, aquí a Barcelona el públic era apassionat i molt crític. Eren uns rajons, ¿vale? Però a saco. Qüestió. L'obra comença i l'estrena aquí s'està rebent amb molt entusiasme. Tothom, oh, que maco, que bonic, ens està... Ai, Pepita, que això m'agrada molt, oh, que bé que ens està quedant. Però, de cop i volta, a l'últim acte aquest que hem sentit, aquest xiu-xiuatge de l'ànima, tenim a la Mimí a puntet de morir-se, i resulta que una de les màquines d'efectes especials falla.
No.
Però falla i dius, bueno, vale, que molta boira.
Què hem de fer?
No, comença a fer soroll. Però no un sorollet així... No. Vull que feu-vos la imatge, d'acord? Tenim el moment de clímax dramàtic de l'obra. El públic està allà, contenint la respiració, i de cop i volta... Es defineix pels titulars com un estrall, com si estiguessin explotant les calderes del teatre.
És que m'imagino a ella
allà. Sí, no. Brutal. La gent, clar, flipant.
Home, clar.
I primer estaven una mica incrèduls, en plan, què està passant, ser un del teatre? I de cop i volta comencen les risses incòmodes. I les risses incòmodes es converteixen en carcajada i acaba tot el teatre descollonat perquè allò semblava el club de la comèdia. O sigui, no. Dramàtic, dramàtic. I a sobre, el pobre Puccini estava allà aquell dia, veient tota aquella destrossa colossal. Però... Puccini no es cae bien. Sí. I s'ho va prendre de conya. En acabar la representació van anar i van dir-li «Maestro Puccini, que le ha parecido este desastre?». I ell va contestar, doncs mireu, Mimí ha mort com ha viscut, en un caos bohemi, tot encaixa. Molt bé, està guai.
Maria, ho hem de deixar aquí avui, com ho deia, Òpera Rock, Maria Voronkova Express.
De fet, ja hem arribat a tot el que jo havia d'explicar.
Fantàstic.
Ara sí, aneu-hi, que no es quedi aquí.
Home, clar,
que hi vagi.
La cosa
és anar-hi. Mira, és el 17 de novembre.
Gràcies, Maria. Falten 10 minuts per arribar al punt de la 1. Estem en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Alerta per la Dana Castelló. S'està demanant, de fet, a la població que es quedi a casa. I tot seguit en volem parlar amb Joan Manuel Vilaplana, que és geòleg i també director del RISCAT.
Escoltes el magazín del matí a Ràdio Estel.
Ho dèiem, aquest avís d'última hora, l'alerta per la Dana Castelló, s'està demanant, com dèiem, la població que es quedi a casa, estan a l'alerta vermella, s'estan produint els primers, les primeres inundacions i recordem, ja són 99 les víctimes mortals pel seu pas de la Dana pel País Valencià, per Andalusia i Castella a la Manxa. Estem recollint veus avui d'experts per intentar entendre com ha pogut passar una catàstrofe d'aquesta magnitud a casa nostra i en ple segle XXI. En parlem ara una estona amb Joan Manuel Vilaplana, i geòleg i director del RISCAT i també de l'Observatori Georisc. Molt bon dia, senyor Vilaplana.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies, primer de tot, per entrar en directe. Avui al matí a Ràdio Estel dèiem ara aquesta alerta per la Dana, en aquest cas a Castelló. Pot passar el mateix que hem vist en les darreres hores, professor?
Esperem que no, desitgem que no, perquè l'escenari natural, diguéssim, pot ser molt similar, però espero que la resposta de les autoritats sigui molt millor del que ha estat a la zona de València. Sembla ser, per les dades que ja coneixem, encara que potser és prematur, ja ho veurem en l'anàlisi post-desastre, que les alertes no van ser ni a temps, ni prou detallades, ni prou eficaces. Esperem que ara, amb aquesta segona situació a la província de Castelló, doncs això es corregeixi i pugui millorar.
No parem de rebre imatges des del País Valencià que semblen tretes d'una pel·lícula de ciència-ficció, si m'ho permet. Com a expert en la matèria, vostè troba explicacions al que ha passat? Perquè a nosaltres se'ns fa molt difícil.
Sí, hi ha explicacions, i tant, si hi ha explicacions. Això és la barreja d'un escenari natural, que és una dana, que ja se n'ha parlat molt del que és com a tempesta, amb una àrea, diguéssim, prelitoral, amb una serralada, amb unes muntanyes a pocs quilòmetres de la costa que tenen unes torrenteres que són afluents de rius. Els rius ja són més plans, les torrenteres tenen més pendent, i la pluja que es va aturar durant un temps, durant unes hores, dies, en la zona de capçalera, va anar deixant aigua, i la resposta de l'escolament d'aquesta aigua en superfície pels rius que circulaven a través de la plana valenciana que porta al mar, doncs van afectar un urbanisme absolutament desaforat. És a dir, tenim Un urbanisme que ha ocupat les zones inundables, que sabem des de fa molts anys que aquestes són zones inundables i pràcticament no s'ha fet res per protegir la població d'aquesta situació, d'aquests escenaris, diguéssim, de risc d'inundació. Per tant, perdona, però el tema de la mala ordenació territorial és la peça clau per l'explicació d'aquesta catàstrofe.
D'aquesta tragèdia, d'aquesta catàstrofe. Catalunya, fins a, ho vull dir bé, 700.000 persones viuen en zones inundables i potser no tenen consciència. M'agradaria preguntar-li com es podria revertir aquesta situació i quines zones són?
A veure, les zones inundables on viuen aquestes persones són, venen a ser unes 35.000 hectàrees que Protecció Civil coneix, que l'administració coneix, a Catalunya, m'estic referent ara a Catalunya, que correspon al 15% del sòl urbanitzat, és a dir, amb edificacions, sòl consolidat, amb urbanisme. I aleshores revertir això, què vol dir? Doncs vol dir treballar amb dos camins. Un és el de la prevenció a curt termini, que és el que fa Protecció Civil, que, per cert, la setmana passada va presentar un pla estratègic per la millora del pla Inuncat a nivell municipal, que desitgem que això s'implementi, però això el que necessita, sobretot, no només que els ajuntaments tinguin aquests plans d'emergència per risc d'inundació, sinó que els tinguin activats i que hi hagi un sistema, diguéssim, d'informació i de sensibilització. Per tant, hi hagi molta pedagogia a la població. La població ha de saber què ha de fer. Parlen els experts amb gestió de risc, doncs, de l'autodefensa. Si un mateix ha de reaccionar defensant-se davant d'aquesta adversitat, ha de saber com ho ha de fer. I aquest és un punt, és una assignatura pendent. Perquè siguin eficaços aquests plans d'emergència a nivell municipal, s'ha de fer un esforç de fer tallers, de fer simulacres, als mitjans hi podeu col·laborar conjuntament amb Protecció Civil, doncs, donant informacions prèvies a que hi hagi un esdeveniment catastròfic, de tal manera que el dia que el ciutadà rep una alerta en el mòbil sàpiga què ha de fer, si està al cotxe, si està a casa, si està al carrer, comportament enfront d'això. Aquest és un dels camins. I l'altre és revertir els problemes que aquest urbanisme hi ha, que hem heredat de decennis endarrere, on no es tenia en compte el risc d'inundació, què podem fer per que aquestes cases, aquests carrers, aquestes infraestructures exposades en aquest risc d'inundació, doncs, no tinguin efectes negatius. Això és molt difícil, però és possible. Aleshores, cal un pla. Cal un pla a llarg, a mig i llarg termini de correcció i protecció de les conques hidrogràfiques, rieres, rius, etc. Sobretot ens preocupa molt totes les conques petites, rieres, doncs, del Camp de Tarragona, rieres del Maresme, rieres del Garraf, que són cursos molt curts, amb les serres, diguéssim, de marina molt properes, i la resposta, des de que plou fins que arriba l'onada a la zona costanera, que és on viu la major part de població, és molt curteta, hi ha molt poc temps de reaccionar. Per tant, ens hem de capacitar per avançar-nos, no? Aleshores, aquí el que cal és revisar moltes coses. Potser de construir. Nosaltres parlem de deconstruir algunes edificacions sensibles, vol dir canviar-les de lloc, vol dir reubicar-les. Vol dir, i quan parlo d'ubicacions, d'edificacions o d'elements sensibles, em refereixo a càmpings, em refereixo a centres sanitaris. Acabo de llegir que en un d'aquests llocs no poden atendre, de València, no poden atendre en el CAP, perquè ha desaparegut el CAP. El CAP estava al mig de la llera del riu, o al costat de la llera del riu. Això no és possible, això és inadmissible. Residències d'avis, el 2015, a Agramunt, una residència d'avis, van morir dues iaies perquè estava a 10 metres o 50 metres, a 10, no, 50 metres de la llera, i estaven allotjades al soterrani en tota una sèrie d'accions sobre les edificacions que es poden fer. Unes més dràstiques, altres menys, però cal fer-les. I aquest és un tema molt urgent.
És que val tant la pena escoltar-lo, si m'ho permet, de debò. Agrair també la feina de tots els geòlegs, de tota la feina que es fa des de l'Observatori Georisc, perquè ens dona la sensació, si m'ho permet, professor, que poc els escoltem, que les autoritats poc els escolten, que els haurien d'escoltar més abans de prendre decisions i que siguin unes decisions valentes. No sé si té aquesta percepció.
Exacte, absolutament, absolutament. Jo penso que jo porto molts anys en la feina aquesta i en el treball aquest, com a professor a la universitat, com a gestor i com a, per dir-ho així, director d'entitats o grups que treballem amb l'anàlisi de la gestió de risc, i la sensació és que abans no ens escoltaven gens, parlo ara de Catalunya especialment, ara fa uns anys ens escolten però no ens fan cas. Vull dir, hi ha hagut un canvi en escoltar, en ser receptius, però aleshores doncs, el que veuen fonamentalment, penso jo, és que hi ha realment és una patata calenta, enfocar aquesta revisió de l'urbanisme i de les infraestructures per mitigar i minimitzar el risc d'inundació, i val molts diners. Aleshores, quan entrem amb l'àmbit econòmic, és un fre. I bé, hem de seguir sensibilitzant, hem de seguir amb el nostre discurs, hem de ser convincents, i espero que després d'aquesta situació que ha estat més dramàtica que mai dels últims decennis, per dir-ho així, doncs hi hagi un canvi de xip per part dels nostres dirigents polítics.
Ah, professor, ho hem de deixar aquí, però com li deia, gràcies en majúscules per haver entrat avui al matí a Ràdio Estel. Hem parlat amb Joan Manuel Vilaplana, geòleg i director del RISCALT i també de l'Observatori Georisc, més de 40 anys dedicant-se a aquesta matèria. Gràcies, professor Vilaplana.
A vosaltres, bon dia.